solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. Els que ens aneu seguint regularment sabeu que, a banda de treballar en els continguts del programa setmanal, l'equip dels solidaris i la fotoperiodista Anna Surinyac hem estat immerses en un projecte per documentar la realitat dels desapareguts al mar en ruta migratòria i la indefensió de les seves famílies a l'hora de denunciar aquestes desaparicions. Ha estat un projecte llarg, de més d'un any i mig de feina, de viatges als països d'origen i de trànsit, d'entrevistes a experts, a jutges, a activistes, però sobretot de converses pausades amb els familiars que busquen els seus parents i amb qui hem compartit moments de molta intensitat i fragilitat. Les dades recollides per l'Organització Internacional per a les Migracions diuen que des del 2014 han mort o desaparegut intentant arribar a les costes europees 31.815 persones. Aquests són només els casos que s'han pogut documentar. N'hi ha d'altres, milers, que mai formaran part dels registres oficials. Avui dia és impossible saber amb exactitud la magnitud d'aquesta tragèdia humanitària. Quantes vides s'han quedat als fons submarins fruit d'aquest sistema de muralles? El resultat de tota aquesta feina és el podcast d'investigació El mar, el mur, 8 capítols més un pròleg i un epíleg, que trobareu a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma digital 3CAT. El 14 de novembre vam tenir l'oportunitat de presentar-lo en públic en un acte al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, dins del cicle Memòries de la Terra, un cicle comissariat per Roser Bernet i Rosa Cerarols. La sala, il·luminada per un blau de mar, estava plena. Desenes d'armilles salvavides cedides per Open Arms penjaven del sostre. A l'escenari, en una pantalla gran, el logotip del mar al mur. Avui escoltareu un fragment d'aquell esdeveniment. I si voleu, dissabte i diumenge que ve, 30 i 31 de desembre, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre, per l'antena de Catalunya Ràdio s'emetran tots els capítols de la sèrie. Gràcies, com sempre, per la confiança.
Solidaris. Tothom té una història. Cada dia desapareixen 9 persones al mar intentant arribar a Europa. El mar, el mur, és el resultat d'una investigació periodística feta entre el març del 2022 i el setembre del 2023. Capítol 1. L'embarcació dels 34.
L'Hervé Zumul, és francès, originari de la Costa d'Ivori. És un home enèrgic i acollidor, no arriba a la cinquantena. L'Hervé és activista pels drets humans i ajuda les famílies a buscar els seus desapareguts al mar a través de la pàgina de Facebook que ha creat. Protegiu els migrants, no les fronteres. L'Hervé destina totes les hores que pot a aquesta tasca. Quan arriba a casa, s'asseu davant de l'ordinador. Dorm poc, viu per això.
En soc conscient. Sé que és molt difícil, però per respecte a totes aquestes famílies que venen a mi, no tinc el dret a llançar la tovallola. Jo encara sóc aquí, però totes aquestes famílies que ploren, que no saben què fer, no saben a quina porta trucar, estan perduts. No és fàcil, eh? No ho és.
No és fàcil.
Igual que li passa a l'Hervé, el telèfon de l'activista Elena Maleno sempre sona. Com altres periodistes que treballen cobrint migracions, la seguim a les xarxes socials, on és molt activa. El 2 d'octubre del 2022 fa un fil al seu compte de Twitter.
Ayer fue localizada por un carguero una neumática a casi 300 kilómetros al sur de las Islas Canarias. En ella se encontraba un hombre de 27 años exhausto junto a 4 cadáveres. Cuando publicamos la noticia, llegaron a nuestra organización, Caminando Fronteras, llamadas angustiadas de familiares ansiosos de saber cuál era la embarcación encontrada. Al final de la noche supimos que correspondía a una neumática desaparecida con 34 personas. El sábado anterior, día 24 de septiembre, habíamos recibido alerta de una embarcación con salida al sur de La Ayun esa misma madrugada. Inmediatamente, caminando fronteras, lo puso en conocimiento de las autoridades.
De madrugada, en silencio y a oscuras, casi como murieron lejos de nuestra vista. Así llegaron los cuerpos de los cuatro inmigrantes fallecidos y localizados a los...
Radio Televisió Canària.
Al sur de Gran Canaria, cuatro cuerpos de 30 que fallecieron en esta lancha neumática, según narró el único superviviente de este terrible naufragio.
Consultem la pàgina de Facebook de l'Hervé i veiem que ha publicat informació sobre aquesta tragèdia amb les fotografies i les dades personals que li han enviat els familiars dels que hi anaven a bord i amb qui manté el contacte.
Merci, j'envoie toutes ces informations à la Croix-Rouge de Las Palmas, aux îles Canaries, ok? J'envoie toutes ces informations.
Sí, sí, gràcies. Enviaré tota la informació a la Creu Roja de Las Palmas, a les Canàries, d'acord? Envio tota aquesta informació, perquè al comboi hi hauria 29 desapareguts, 4 morts i un supervivent. Envio tota la informació a la Creu Roja de les Canàries i quan tingui més dades ho respondré. Gràcies i coratge, coratge. Continuem en contacte. Truqueu-me com vulgueu. Merci.
Merci i courage, courage, courage. Resta en contacte, apel·leu-me com vulgueu. Merci.
Ens reunim amb l'equip i decidim investigar aquesta embarcació, que a partir d'ara anomenarem l'embarcació dels 34. Pensem que aquest cas és una oportunitat per conèixer les dificultats amb què es troben els que busquen els seus desapareguts al mar. Cal que tornem a parlar amb l'activista francès. Necessitem contactes.
Hervé!
On va voir si Maria...
Li demanem les imatges i els telèfons de les famílies per poder parlar-hi i investigar què ha passat. Diu que no són gaires les famílies que l'han trucat i que els que té els ha enviat al José Pablo. Qui és aquest José Pablo? Més tard ho sabrem. L'Hervé ens comparteix les fotografies i els contactes d'algunes de les persones que van pujar a l'embarcació. Les imatges de la quotidianitat trasbalsen. Fins i tot ens deixa llegir i escoltar, amb el seu consentiment previ, el que li han enviat els familiars.
Oui, bonsoir, bonsoir.
Sí, bona nit, bona nit. Sí, hi ha Ousmane Yatabaré, és Ousmane Yatabaré, el nostre germà. Hamidou Yatabaré, Hamidou Yatabaré. Gràcies.
Merci.
Qui sentim és un parent del Mamadou Yatabaré, que té un germà i un tiet desapareguts. El germà es diu Hamidou i té 29 anys, i el tiet en té 43 i es diu Ousmane. A les fotografies apareixen de mig cos, asseguts mirant a càmera. El Hamidou porta uns auriculars blancs.
Bon dia, com estàs? Estic preocupat pel naufragi dels 34 immigrants, entre ells hi ha el fill de la meva germana, així que t'enviaré el seu DNI per veure si és un dels morts.
Aquest missatge escrit és del Sadio, un senegalès establert a Catalunya des del 2008. No té notícies del nebot, de 24 anys, i que es diu Lamine Cissé. La germana de Lamine, l'Aminata, que viu a Dakar, tampoc en sap res. A la fotografia que ens ha compartit l'Hervé veiem el Lamine en una habitació, de cos sencer, alt i prim. Porta posada una samarreta del Barça de fa unes temporades, quan el logotip estampat era el de l'empresa japonesa Rakuten.
Bon dia, bon dia. D'acord, registro la foto i el nom que m'has enviat i ho envio tot a la Creu Roja, a la Creu Roja de les Illes Canàries, a Espanya. I si tinc més informació, us avisaré. Coratge, coratge, coratge.
Coratge, coratge, coratge.
La Mònica, companya de l'equip, contacta amb el Sadio.
Hola, mira, no nos conocemos, soy Mónica. Me ha dado tu teléfono un marfileño que vive en Francia y me ha pasado tu contacto porque soy periodista. Estamos
sí,
haciendo...
Sí, me lo he contado, sí.
Ah, vale, te lo ha contado Hervé. ¿Conoces a Hervé?
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale, perfecto, perfecto. Me ha pasado tu contacto Hervé. Vale. Sí. ¿Tú vives en Barcelona?
Manresa.
Ah, en Manresa vives, en Manresa.
Sí, sí,
vale.
Sí, sí.
Vale. ¿Podríamos quedar para hablar de Lamine y... Bueno, es que nosotros estamos intentando... poner nombre y dignidad a estas personas que les ha pasado esto y por eso estamos muy interesados en hablar con vosotros, los familiares. ¿Podríamos quedar?
Vale. Sí, sí, sí.
L'Hervé també ens comparteix la fotografia d'un altre jove, l'Alassan, i la conversa que va tenir amb el seu germà, el Mohamed, per missatge escrit de WhatsApp.
Bon dia, estic buscant un germà perdut en un comboi a El Aaiún i he vist el teu número al Facebook. Gràcies per voler-me ajudar.
Bon dia. Necessito que em diguis el seu nom, la nacionalitat i l'edat. Gràcies i coratge.
Alassane Camara, Guinea Conakry, 22 anys. Si us plau, digue'm alguna cosa. Així els nostres cors descansaran.
Ok, ok, merci beaucoup. Je conserve.
Molt bé, moltes gràcies. Si jo tinc més informació de la identitat del teu germà, et contactaré, d'acord? Gràcies. Faré les verificacions i quan tingui més informació te la faré arribar. Gràcies. Coratge.
Merci, courage.
De moment, el que sabem és que a l'embarcació hi van pujar 34 persones. L'1 d'octubre del 2022, un vaixell mercant la va localitzar amb 4 cadàvers i un supervivent. Hi ha 29 desapareguts. L'Hervé demana més informació sobre l'únic supervivent al grup de WhatsApp de les famílies.
Oui, allô, bonjour. Je n'ai pas de photo de l'Ivoirien qui a survécu.
Hola, bon dia. No tinc la foto del liburià que ha sobreviscut. Sé que té 27 anys, d'acord? Jo voldré el màxim d'informació. Enviaré la foto a la Creu Roja. Et mantindré informat. Gràcies.
Je vous tiens informé. Merci.
Es tracta d'un noi de 27 anys. Fofana, es diu, nascut a la Costa d'Ivori. L'Herben aconsegueix la fotografia i posem cara a l'únic supervivent de la catàstrofe. A la imatge que ens ha compartit, el noi mira a càmera amb cara de sorprès. La mà esquerra li descansa sobre el pit. Porta un jersei blau cel amb un número al davant de color blanc i que no podem veure perquè queda amagat sota la mà. L'Herben contacta amb el germà del noi, el Pascal, que viu a París.
Bonjour, bonjour. Bonjour, frère.
Bon dia, germà. De fet, et volia demanar que, com que hi ha diverses famílies que em truquen per saber qui és el supervivent, per acabar amb qualsevol dubte del passat, voldria publicar la foto del Fofana, així totes les famílies sabran qui és el supervivent, i això em podria facilitar conèixer altres noms en relació amb els 4 cadàvers que es van trobar a l'embarcació. Respon-me. Gràcies.
Merci de me fer un retour, merci.
Bé, per mi personalment no hi ha cap problema, però crec que ell no voldrà, perquè fa poc li vam demanar una foto seva per saber si estava més bé i ens va respondre que, com que està en mans de la policia, preferia no fer-ho, perquè no el perjudiqués en el futur.
El mar, el mur, és un projecte del programa Solidaris i la fotoperiodista Anna Sorinyac. Direcció i guió, Mercè Folk. Redacció i producció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. Traduccions, Maria Rovira i Sidi Sanya. Tècnics d'exteriors, Martí Cuní i Xavi Cussó. Disseny sonor i muntatge, Joaquim Garcia. Doblatges, Les Veus de Catalunya Ràdio. Banda sonora original, Momi Maiga i Rita Pallés.
Bé. Aquest només és un tast del podcast que ja podeu consultar i escoltar i compartir, si us agrada, a la plataforma digital 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. Ens hagués agradat moltíssim avui que en aquest escenari hi haguessin vingut els familiars, els protagonistes d'aquestes històries, però la política restrictiva de visats això ho fa impossible. Aquest matí he pogut parlar amb el Mor i la Marta. El Mor i la Marta viuen a Tarragona, busquen el germà del Mor, desaparegut l'any 2017 en una embarcació a l'estret de Gibraltar. Però per qüestions laborals, el Mor treballa en un hivernacle a Cambrils i no podia arribar, però ens envien, vaja, tota la força. M'acompanya l'Anna Sorinyac, una de les ànimes també d'aquest projecte, Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOP, la nostra experta de capçalera, que t'hem marejat moltíssim, Òscar Camps, socorrista fundador d'Open Arms, gràcies també per tota la col·laboració. Moltíssimes gràcies. Primer vull començar amb l'Anna, perquè és amb qui hem remat, amb tot l'equip del Solidaris, que ens hem deixat la pell. Hem arribat fins aquí, Anna Sorinyac.
Això sembla. Sí, sí.
Com ho veus, tot plegat?
Bé, bueno, molt, molt orgullosa, no?, de que, bueno, ho has dit tu al principi, però jo com externa a Catalunya Ràdio és, bueno, l'Òscar ho sap i la Blanca, no, porten molts anys aguantant-me a mi, també hi ha molta gent aquí, fent temes de migració, lluitant per entrar aquests temes als mitjans, i és un privilegi que Catalunya Ràdio hagi apostat per un projecte així. Per tant, primer volia agrair això. I després, doncs, bueno, estic molt sorpresa que hi hagi tanta gent a l'acte, però hem d'aprofitar aquest acte per fer una denúncia molt clara del que estem intentant fer, no? Parlem moltes vegades de la fatiga de l'humanitari, no? O del periodisme vinculat a drets humans, que moltes vegades costa molt d'arribar i només arriba a ser gent convençuda, però aquest projecte sobretot l'hem fet per denunciar la ineficàcia, inoperància i falta de respostes de totes les administracions que haurien d'estar implicades en això, no? Llavors no vull aprofitar per fer aquesta denúncia només començar, no? Vèiem la imatge del Fofana, que a mi, que és el supervivent de l'embarcació, que a mi em dol molt veure la pixelada, no? Perquè si hagués hagut un naufragi d'un creuer i hagués sobreviscut només una persona, seria un heroi nacional, no? I en canvi, en aquestes circumstàncies, el Fofana té molta por, no ha volgut parlar amb nosaltres, hem parlat amb el germà, i no només això, sinó que s'amaga, no? Perquè té por a ser detingut per les autoritats, no? Quan hauria de ser la persona més protegida d'aquesta tragèdia, sí, sí. No? Llavors, bueno, doncs, crec que és molt bo també que el Born ens deixi, bueno, i el cicle Memòries de la Terra, no, ens deixi posar una finestra a tota aquesta problemàtica.
Aquí havia de ser també el José Pablo Baráibar, antropòleg forense del Comitè Internacional de la Creu Roja, una persona també clau en aquest projecte per entendre totes les dinàmiques, no? Aquesta cosa del dotar d'identitat, importantíssim, no? Una persona que ha testimoniat la barbàrie de les dictadures, de la guerra, de la neteja ètnica a l'Argentina, Guatemala, al Congo, el genocidi de Ruanda, als Balcans. Ara la seva feina se centra en les víctimes de les rutes migratòries, un camí que sempre ens deia camino mercè lleno de vacíos, no? I com dotem, no? Com posem nom i cognom. De fet, per intentar posar-hi solució, José Pablo Baráibar fa anys que el Comitè Internacional de la Creu Roja va posar en marxa un projecte liderat per ell mateix, basat en algoritmes i tècniques d'identificació facial per posar nom al gairebé miler de víctimes del naufragi a Lampedusa, Itàlia, el 19 d'abril del 2015. Avui dia, aquest projecte científic que la Creu Roja Espanyola, doncs, ja ha agafat com a propi, està en marxa a les Illes Canàries i s'està desplegant a les Balears, a la zona del Llevant i a la costa andalusa. I el José Pablo Baráibar el tenim a Mèxic. José Pablo Baráibar, ¿cómo estás?
Qué emoción, sobre todo escuchar a tantos colegas, amigos, a tantas personas que siguen en esta lucha. Muy emocionado estar con ustedes. Así la distancia se acorta un poco.
Ahora estás en México, pero nos conocimos en Canarias, José Pablo, donde se ha implantado el proyecto científico. Esto es muy importante, hablar de proyecto científico que desarrollaste en Lampedusa. ¿Por qué es importante, José Pablo, dotar de identidad y de relato a las personas que desaparecen en el mar?
Acá hay dos temas, en realidad. El primero, y quiero hacer una digresión antes de responder esto, y es que cuando hablamos de migración, sea en México o sea en el Mediterráneo, hablamos básicamente de números, ¿no? Cuando mencionamos al conteo que hace la OIM o quien sea con los proyectos diversos, estamos hablando de números. Y este hablar de números, de alguna forma, es cosificar un problema que está compuesto por personas con nombre y apellido, con familias, con amigos, con personas que los buscan o que los esperan en todo caso. Entonces el hecho de nombrar a esas personas es muy importante, pero no solo nombrarlas, es restituir su identidad de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? El mar es como una trampa, ¿no? Las personas se pierden en el mar, dicen, bueno, ya no hay cuerpo, se hundió la embarcación, no hay cuerpo. Pero esos cuerpos, que para nosotros no son recuperables, digámoslo así, pues están al fondo del mar y no sabremos cuál es cuál, no puede ser simplemente el fin del camino, tiene que ser el principio del camino, para al menos saber quién se encontraba en esa embarcación. Y si esa embarcación llegó a algún lugar con cuerpos, saber quiénes son esos cuerpos. Pero el problema, en realidad, en la ruta migratoria hacia Europa, en el Mediterráneo y el Atlántico, es que lo que faltan son cuerpos, porque la mayor cantidad de gente termina al fondo del mar. Entonces tenemos una necesidad de nombrar a esas personas, de saber quiénes eran, de decirles a las familias algo. Sabemos, más allá de duda razonable, que esta persona se encontraba en esa embarcación y que esa embarcación no llegó a ninguna parte. Pero hay que decirlo, no por decirlo. Hay que tener algún tipo de evidencia dura, científica. Entonces, la ciencia acá tiene un rol que jugar. Eso es lo que podría decir.
Las familias, José Pablo, viven en ese limbo emocional. No hay cuerpo, no pueden cerrar el duelo. Y viven en la incertidumbre.
Nosotros, en la Cruz Roja, hemos adoptado el término de pérdida ambigua, como ese estado básicamente entre una cosa y otra, en que sabes sin saber o simplemente no sabes, estás esperando. Y ciertamente hay muchas discusiones respecto a ese tema de la pérdida ambigua. Hay otros que dicen, bueno, tal vez nunca se logre recuperar un cuerpo y siempre vivas en esa ambigüedad. Entonces, tal vez el tema sea abrazar justamente la ambigüedad. Pero en este caso, la gente no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Ya no es un tema de un cuerpo. La gente no sabe si la persona llegó, no llegó, se hundió el barco, no se hundió, está preso, no está preso, no hay nada. Y creo yo que este problema de no saber nada abre la puerta a muchos tipos de personas, como por ejemplo los que explotan esta incertidumbre para sacar dinero, o les piden dinero, y dicen, ah, yo sé, está preso en alguna cárcel secreta o un lugar por el estilo, o quienes cuentan simplemente historias de cualquier tipo. Y esa es una responsabilidad que la tenemos todos, principalmente los estados, diría yo, porque claramente, así un cuerpo no se recupere y así yo pueda decirle a una persona que su hijo estaba en una patera que no llegó a ninguna parte, ¿cuál es el estatus legal de esa persona en su país de origen? ¿Es viuda? ¿Es huérfano? ¿Qué cosa es? ¿Qué puede hacer en su día a día? ¿Llevar el hijo a la escuela? ¿Comprar una casa o venderla? ¿Heredar? ¿O lo que fuera? ¿Quién se ocupa de eso? Y esa es la parte más complicada. Porque va más allá solamente de nombrar, de demostrar qué pasó o de identificar. Es quién asume las responsabilidades básicas respecto a la vida que continúa de esas personas.
Otra de las caras terribles de esta realidad, José Pablo, son los cuerpos sin identificar, enterrados sin nombre, solo con un número de expediente. En las morgues se guarda tejido para extraer el ADN, pero aquí nos encontramos también con otro obstáculo, porque este camino, José Pablo, y siguiéndote a ti, esto es lo que hemos visto, es un camino plagado de obstáculos.
A ver, sí, es un camino plagado de obstáculos. No sé por dónde empezar, voy a tratar de empezar por algún lugar, pero sí, es un camino de obstáculos y no creo que haya varita mágica. Y lo digo de manera comparativa, porque aquí tenemos también una situación similar a muchos niveles de lo que ocurre en la ruta hacia Europa. A ver, punto número uno, todo el enfoque de todo el mundo, y ya no hablo de los países de la Unión Europea en este caso, o países de salida también, porque recordemos que la Unión Europea también externaliza sus fronteras, o sea, hay políticas, digamos, comunes, ¿no es cierto?, en países de salida, por ejemplo, hasta en países de origen, y las políticas de la Unión Europea, todo está visto bajo el prisma de la interdicción, en todas partes. Es decir, el tema es que la gente no llegue, esa es la realidad, ya seamos totalmente claros, de que la gente no llegue. De una forma u otra lo podemos poner como queramos, pero el tema es que la gente no llegue. Entonces, el problema es el siguiente, el combate, entre comillas, a la migración clandestina, que es como se presentan las cosas, es básicamente un combate basado en la determinación de quién es el traficante. Entonces ya sabemos que comúnmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que hay una patera que llega y ven a la persona más cercana al motor y simplemente ese es el capitán. Y ergo, esa persona va a ser condenada por tráfico de personas por ser el capitán. Y puede ser una persona que estaba simplemente ahí cerca o que no sabía nada de esto y le dicen, tú ahora vas a ir derecho con ese motor y punto. Es un tema. Otro tema que va sobre esto es que para yo acusar a alguien por ejemplo, a esa persona de ser capitán, lo que necesito es algún tipo de prueba, ¿no es cierto? Lo forense contribuye a esto. ¿Cuál es la prueba? Que estaba cerca del motor, muy bien. Pero otra prueba podría ser que habían tres cadáveres que llegaron a la embarcación. Esa es mi prueba para condenar a esa persona por homicidio, punto, listo. Esa persona va presa, se acaba la historia. Pero la identificación de esos cuerpos, dentro del punto de vista de la interdicción, no me sirve para mi caso. A mí poco me importa si se llama, como se llame la persona, porque tengo los cadáveres. Y eso para mí es prueba suficiente que esta persona tuvo algo que ver con esa muerte y se acabó. Entonces, de ahí podemos pasar las cosas técnicas, que el ADN, genial, ¿lo comparas con quién? Si te llega un cuerpo, encuentras un cuerpo en una playa, un cuerpo desnudo en una playa, un cuerpo descompuesto en una playa, y no tienes la menor idea con quién viajaba esa persona, cuándo salió esa persona, de dónde, si tú no puedes lograr establecer algún tipo de relación entre ese hallazgo y lo que pasó, ¿contra quién vas a compararlo? ¿Vas a tomar ADN de quién? ¿De la población mundial? ¿De quién? ¿De todo un país? ¿De todo África? ¿Del Medio Oriente? ¿De dónde? ¿De dónde? Las personas, los cadáveres generalmente, como tales, no te dicen de dónde son. Un cadáver descompuesto es lo más, tal vez lo más democrático que haya, porque nos parecemos todos, básicamente en la muerte todos somos iguales. Entonces, es otro tema. Y la lista continúa. Y el otro tema sería, ¿y quién paga esto? ¿Quién paga esto? Si las políticas básicamente antimigratorias son tan fuertes para reforzar temas sobre todo de interdicción, y Oscar Camps está ahí, lo sabe mejor que yo todavía, qué cosa significa esto. La pregunta es, ¿algún dinero se dedicará tal vez para otro tipo de cosas? No lo sé, hasta el momento no lo he visto. Y dudo mucho, básicamente, que alguien encontrando un cuerpo se dé la molestia de ir a buscar quién pudo ser esta persona a su país de origen. Sí, hay casos puntuales, en efecto. Pero desde el punto de vista de las autoridades, no lo veo posible. Y la lista continúa. Y la lista continúa. Es una lista, básicamente, que no tiene fin. Es el problema. Y para cada solución que podamos dar, se encontrará un problema. Porque es otra lógica, ¿no?
José Pablo.
Cada solución tiene un problema.
José Pablo Baráibar, un abrazo muy grande desde Barcelona. Gracias por la colaboración, siempre en positivo y constructiva. Nos vemos pronto. Escucha el podcast y recomiéndalo con fuerza.
Claro que sí. Un beso muy grande para ustedes, a Ana, a ti, a Mireia, a todas. Muy orgulloso, muy orgulloso.
Hasta pronto.
Gracias.
Esteu escoltant la presentació que es va fer del podcast El mar, el mur, des del Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona el 14 de novembre del 2023.
Òscar, Blanca, coneixeu el José Pablo?
De nom, sí, és emocionant realment sentir-lo parlar.
No l'havíeu conegut?
No, directament.
Personalment,
no.
No. M'ha agradat molt una frase que ha dit, que és: el tema és que la gent no arribi. Comencem per aquí, si voleu, Blanca.
Bueno, d'aquí la importància d'actes com aquests, de podcasts com aquests, del periodisme de recerca, no? Que va realment, com explicava el director de Catalunya Ràdio, a explicar la complexitat, no? Més enllà, com deies al principi, d'aquestes urgències mediàtiques. És fonamental posar-hi nom, és fonamental saber qui són, és fonamental contar-los, és fonamental que les famílies sàpiguen on són, que els puguin enterrar, que puguin despedir-se. D'altra manera, són ferides obertes, són números, mars d'oblit, no? I aquí jo crec que part d'aquestes polítiques europees s'expliquen per aquesta indiferència europea. Per tant, més enllà de què facin els polítics, més enllà de les polítiques que tinguem, la manera de canviar-ho és realment sent conscient de què està passant a la Mediterrània, de què està passant a les nostres fronteres, i per tant mobilitzar des de baix una resposta diferent.
Òscar, Open Arms neix el 2015. Com ha canviat el mar, els rescats, les polítiques?
Per una banda, haig de reconèixer canvis cap a millor, sobretot amb la consciència social del que està passant, perquè la involucració de molts periodistes i d'alguns mitjans amb el que passa a la Mediterrània fa que ens arribi, fa que, com un martillo pilon, cada missió que estem al mar, periodistes i fotos i mitjans i denúncia i fotos i mitjans i denúncia, ja portem 8 anys i això es nota, no? De fet, cal també reconèixer el valor que té un mitjà com públic com Catalunya Ràdio per emmerdar-se amb aquest tema, que és, evidentment és incòmode, perquè estem parlant d'un genocidi estructural. Li podeu dir el nom que voleu, però això és un genocidi estructural. Aquí hi ha decisions preses perquè el mar faci la feina bruta, no? Que veig que és el mur o el mar, jo diria que era el gas el 42 i el mar el 2017 i 18 i 19 i 20 i 21 i 22 i 23 i RQR, i seguirem denunciant que això, aquí hi ha decisions preses, hi ha responsabilitats polítiques greus, hi ha pactes, estem finançant tortures, esclavitud, violacions, vulneracions absolutes de drets a llocs tan complexes com Líbia, estem sotmesos a l'extorsió d'alguns que altres polítics o presidents de governs, entre cometes, de dubtosa solvència democràtica, com Tunísia, no? Que deixa sortir en una setmana 14.000 persones, no? Des del port d'Sfax. Us imagineu que des del port olímpic surtin 14.000 persones amb 200 pateres en 6 o 7 dies? Quants autocars han de circular? Calculo que uns 250 autocars han d'entrar allà. Quanta connivència ha d'haver-hi perquè surtin totes aquestes persones que evidentment es juguen la vida de forma molt temerària? Qui se'n beneficia d'això? Qui va obtindre aquest reconeixement del viatge de la von der Leyen i de la Meloni a Tunísia per generar un acord, per frenar les sortides a base de diners? Què passarà quan aquests diners s'acabin? Què li passa a Mohamed VI quan se li acaben els diners? Quantes vegades renegocia amb aquestes extorsions? On estan aquests polítics que responen d'aquests actes? On estaran dintre de 10 o 15 o 20 anys? Què farem? Perquè nosaltres l'únic que podem fer és anar al mar i portar els periodistes. A l'Anna l'hem portat moltíssimes vegades, ho ha vist perfectament, que és una ignomínia, que allà moren moltíssimes persones amb la connivència i amb la inacció deliberada de les administracions que els toca fer aquesta feina, no?
De fet, aquest estiu vam estar amb l'Anna, amb l'Astral, al Mediterrani Central, i amb la tripulació UDEM, no?, amb el Gerard Canals, que clar, l'escenari era com el 2016, sortides, rescats continuats, allò era un no parar, no? Blanca, en aquest sentit el que deia l'Òscar, no? Donem la feina bruta a països tercers, no? Externalitzem, utilitzem les mesures de pressió política.
Sí, jo volia insistir en aquesta idea, no? Que també deia l'Anna, parlava de polítiques ineficaces, jo diria més, no? Com deia l'Òscar, són polítiques responsables. Responsables en primer lloc, i això no ho hem dit, però crec que s'ha de dir perquè és l'altra cara, per impedir la sortida des dels països d'origen, i això té a veure amb les polítiques de visats. Els visats són la primera frontera, és una frontera feta de paper, però és la més eficaç, és la més contundent, perquè impedeix aquesta sortida a través de vies legals i segures. És molt més barat i molt més segur agafar un avió. Després hi ha aquestes polítiques que ara comentava, no?, d'externalització del control migratori a països tercers. Paguem perquè ens facin la feina bruta, paguem perquè controlin aquestes migracions, perquè dificultin o impedeixin aquesta sortida al cost que sigui, no només pagant amb la connivència política que calgui, sinó acceptant qualsevol vulneració dels drets humans més bàsics, i el cas de Líbia és claríssim, totes les organitzacions internacionals tenen informes que denuncien aquestes vulneracions. I després hi ha una altra qüestió, que és aquesta limitació de la capacitat de rescat per part de les guàrdies costeres dels països del nord, limitacions amb recursos, limitacions amb capacitat, que el que fa o el que busca són dues coses. En primer lloc, que el rescat es faci per part de les guàrdies costeres dels països de sortida, bàsicament perquè són les úniques que poden retornar les embarcacions al port de sortida, si no van contra el principi de no devolució, i dos, pensant que la falta de rescat alentarà a potencials migrants a no migrar. I això és fals, perquè les causes realment que empenyen a totes aquestes persones a llançar-se al mar, sabent molt bé quins són els riscos, no és si hi ha més o menys rescats, sinó les causes en origen, aquells factors que els empenyen a sortir per raons polítiques, per raons de persecució religiosa, política, perquè són poblacions expulsades per diferents raons dels seus llocs d'origen, i per tant no hi ha dificultat que pugui impedir aquesta sortida, perquè no hi ha res a perdre, no? I d'aquí aquesta expressió Barcelona o la mort, no? O arribem o ens morim, però és millor morir que seguir acceptant aquesta falta de futur.
De fet, Anna, amb la investigació d'aquestes tres embarcacions, una d'aquestes, bueno, dos d'aquestes, no, sortien ja de les costes del Sàhara Occidental, cada vegada més al sud, no, per intentar arribar a la ruta Canària. Això què vol dir? Que augmenta el perill, no? Que tot augmenta, i la pressió...
Augmenta el perill i respon a aquesta externalització del control fronterer o aquest control que s'exerceix en determinades zones i que el que fa és que les persones migrades busquin altres rutes sempre més difícils, sempre més perilloses i, per tant, sempre amb més morts i desapareguts al final.
I no, bueno, que aquest any, no, parlàvem de que vam estar juntes a l'Astral i hem vist un fenomen aquest any al mar que jo, quan vaig veure aquestes embarcacions, que de fet, bueno, aquí s'aprecia poc perquè es veu només la part de sota, però són embarcacions fetes de metall, que una vegada acaba el rescat, allò s'enfonsa al moment, no? Vull dir que no és només totes les dificultats que posen, no? Dèiem una mica, ho parlàvem a l'Astral també, no? Que al final van posant murs, però els moviments de població, les migracions són com l'aigua, no? Que sortiran, o sigui, tu pots anar posant tapes a l'aigua, però l'aigua surt, doncs és que si han de sortir, sortiran, no? I quan més dificultats els hi posem, doncs pitjor. I jo aquest any, el que he vist al mar, a part de la quantitat de vaixells que van deixar sortir en un determinat, dues setmanes va ser que van sortir vaixells, bueno, van sortir tants vaixells que van demanar a l'Astral que tornés a rescatar, no? Que l'Astral deia això no passava des de 2016, que haguéssim de, ens demanaven que rescatéssim. Era la precarització absoluta de les embarcacions que veiem. I deia l'Òscar, bueno, això he agraït molt a Catalunya Ràdio, però evidentment s'ha d'agrair també molt per, com a periodistes, a les ONGs que treballen al mar. Jo concretament he treballat amb Metges Sense Fronteres i amb Open Arms. Sense ells no podríem fer aquest tipus de projectes ni denunciar-los. Però i són importantíssims per la consciència social i s'ha fet molta feina des del periodisme i des de l'activisme i de les ONGs, però jo veig que l'opinió pública està absolutament en contra, o sigui, jo veig un emmurallament també de l'opinió pública, no? Jo no havia rebut, bueno, i l'Òscar i la Blanca, tants insults en cap altre tema que no sigui emigracions i últimament ho veig molt més, no? Llavors, a mi sí que em preocupa això, no?
Nosaltres a través del programa també quan toquem els temes d'emigració...
És cert. És cert, perquè són molt cridaners, però no són tants. El problema és que tenen molt accés a grans altaveus i nosaltres tenim l'accés que tenim als altaveus que podem utilitzar, però no són tants. Sí que fa molt de soroll perquè ens criminalitzen, a més de patir totes les conseqüències de tota aquesta pressió, i el que deia Anna fa un moment, fa poques setmanes la illa de Lampedusa es va quedar sense combustible, no havia gasoil. La Guàrdia Costera no podia sortir en plena crisi de sortides de Tunísia i ens truquen a nosaltres perquè fem els rescats. Vam fer 17 operacions de rescats amb dos vaixells, posant nosaltres tot l'equip, tot el combustible, tot el personal, tot l'esforç, i això va sortir a la premsa d'Itàlia, va sortir als mitjans de comunicació, i el titular era que s'havia relaxat la política de persecució envers les ONGs, perquè ara la Guàrdia Costera els estava donant feina a Itàlia. Això li va fer tan poca gràcia a la senyora Meloni que la setmana següent es bloqueja el barco 20 dies per fer el mateix i una multa de 10.000 euros. I és la segona i ara ens juguem un bloqueig de 2 o 3 anys perquè ens caurà una sanció important, perquè la maquinària administrativa d'un estat, d'un país, està en contra del que fem, tot i que estem fent el que el dret internacional diu, el que els convenis internacionals diuen, i estem seguint fil per randa la Constitució italiana, l'espanyola i el conveni de búsqueda i salvament de persones al mar. O sigui, si no, ja estarien tots detinguts. I fa 8 anys que estem fent aquesta feina i estem denunciant això, però estem patint moltíssima persecució. I el discurs que cala en el carrer és després de pervertir el llenguatge, d'utilitzar termes que deshumanitzen, i està molt ben pensat i estructurat. Per això dic que tot això és un genocidi estructurat i estem tapant el que passi, i la pena és que tenen és que hi ha persones i embarcacions humanitàries al mig del mar que denuncien el que està passant, aquesta inacció, perquè vulneren el dret marítim internacional, els estats, i vulneren els convenis internacionals, a part dels drets humans, evidentment, i la Convenció de Ginebra, no? I això és el que està passant, i això és el que denunciem, i això som incòmodes, evidentment que hi ha molts altaveus i molta maquinària i tot l'establishment en contra del que fem. Ens costa molt obtenir donacions importants, ens costa molt que alguna empresa es vulgui vincular amb nosaltres perquè són complexes, perquè aquest discurs cala. O sigui, el discurs de que se tiren al mar perquè estàis vosaltres, si sapiguessin la dimensió del mar, que és tan gran com Europa, del Mediterrani, i on te vas amb el barco que va a 10 nusos, o sigui, a 19 km per hora, que si poguessis córrer per l'aigua aniries molt més ràpid i no es trobes mai, es trobes molt poques vegades. I digue-li a qualsevol persona que fugi ara de Palestina, que quan surti de la frontera de Palestina està pensant que està fugint perquè anirà al mar, perquè hi haurà una ONG que el rescatarà. D'això fuig? No. No fugen d'això. O sigui, el discurs està molt pervertit perquè la gent capti només el missatge de que estem allà i que som lo dolent, i evidentment que això tard o d'hora canviarà, i jo penso que hi ha consciència. Mira quantes persones estan aquí. Ja comencen a haver-hi mitjans públics que s'interessen. Jo crec que evidentment has de ser optimista, perquè si no...
És el que t'anava a preguntar. Per fer aquest documental, clar, hem tocat a moltes portes, evidentment hem parlat amb les famílies, hem fet aquest acompanyament, com dèiem abans, però hem tocat a les portes la Sandra Novillo, que la tinc per aquí, que no la veig ara, és la productora de l'equip, una professional de 10. Ha tocat les portes de quants ministeris, Sandra? On ets, Sandra?
No els he comptat. Molt.
No els has comptat, no? El Ministeri de l'Interior, d'Exteriors, Justícia, Drets Socials... Els únics van ser Justícia, no? Els
sí. Que...
La resta, res, hi ha una bunkerització absoluta de la informació, ni per donar explicacions, de dir, per què no feu uns visats humanitaris perquè els familiars puguin venir a fer una prova d'ADN, coses bàsiques, que no. L'única que se'ns va posar va ser l'Anita Hipper, que és la portaveu de migracions de la Unió Europea, però, clar, amb un format, diguéssim, que a nivell periodístic no s'aguanta per enlloc, que és amb notes de WhatsApp, vanagloriant-se del paper de Frontex com a defensora dels drets de les persones. Blanca, aquí també podríem rebatre-ho ràpid, això.
Aquí és on veiem com la frontera es converteix en el que des del món acadèmic anomenem la frontera espectacle, no? Que és que hi ha tota una construcció narrativa d'aquesta frontera. Hi ha moments en què els focus s'encenen, un determinat moment, un determinat lloc, i aquí és on els estats construeixen una vegada i altra, a través d'aquestes diferents crisis construïdes des de la pròpia narrativa, aquesta narrativa dominant que el que fa és justificar, per sobre de tot, aquest control de frontera i explicar per què és més important aquest control de frontera i el dret dels estats a defensar aquesta frontera que el dret a la vida de les persones migrades. D'aquí la frase aquesta d'Hervé que citava al principi, no? Primer és la protecció de les persones molt abans, no? Que la protecció de les fronteres. El que estem veient des de la Unió Europea és el contrari, i en aquesta frontera espectacle justament s'escenifica això, aquesta por, aquesta amenaça, aquesta suposada amenaça i aquesta necessitat de protecció, fins al punt d'haver convertit a les persones migrades en una arma, no? Narrativament parlant, en aquests conflictes híbrids que ara ja són les migracions, davant dels quals es justifica una resposta al mateix nivell, és a dir, en termes de guerra. Pensem, per exemple, a la resposta del govern grec al riu Ebros, a la frontera amb Turquia, disparant contra les persones refugiades, amb l'argument que havien sigut enviades per Erdogan. Recordem què passa a la frontera entre Polònia i Bielorússia, i recordem també el cas de Ceuta, no? Com, que és la nostra pròpia frontera, com el 2021 es va construir en un determinat moment, en 48 hores, aquest discurs de la crisi, de l'emergència, de l'avalanxa provocada, en aquest cas, pel govern marroquí, davant del qual el govern espanyol no tenia més alternativa que retornar-los. Ja no són persones, són les armes en mans d'aquests governs veïns, que al mateix temps són aquells que paguem directament perquè controlin aquests moviments. Així que, en paral·lel, són aliats perquè controlin aquesta frontera des de fora i estem disposats a qualsevol cosa, i, paral·lelament, els estem acusant, i a partir d'aquesta acusació justifiquem ja no només el no dret a la vida, sinó a més, l'incompliment constant de la nostra pròpia legalitat en uns estats que haurien de ser estats de dret. Aquí que Open Arms, no? I l'Òscar Camp sempre demana aquest compliment de la legalitat internacional, el compliment de la legalitat. És el que qualsevol estat democràtic i de dret hauria de fer també a les seves fronteres. I veiem aquesta deriva il·liberal en les nostres fronteres. Primer, una deriva sobretot de pràctiques il·liberals i il·legals per part de l'Estat. Ara aquestes pràctiques ja no són pràctiques, és un discurs. I són pràctiques que s'han convertit en lleis il·legals que vulneren drets constitucionals justificats per aquesta amenaça que fins i tot hem arribat a anomenar guerra.
Ara donarem pas a una persona que ha sigut molt especial també en aquest projecte. El Momi Maiga és un músic senegalès establert a Sal. És un virtuós de la cora, que és l'instrument tradicional de l'Àfrica Occidental i del Senegal, també. Ell ha fet una banda sonora per aquest projecte, que és una meravella, en col·laboració amb Rita Payés. És una cançó que porta el títol de Barsac, no? Que pren aquest sentit figurat, no? d'arribar... O morir, el Barça significa, no? el destí. Els joves que surten del Senegal diuen Barça o Barsac, no? Aquest Barça arriba a destí i aquest Barsac, que vol dir obstacle, separació, i vol dir la mort, no? En sentit metafòric. El Momi avui no ha pogut ser aquí perquè té una agenda de concerts increïble, però ens ha enviat un vídeo que m'agradaria que veiéssiu i que després el poguéssim comentar.
Hola a tothom, em dic Momi Maiga. Y os saludo desde Girona, Salt. Para mí, Barsac es una canción que me toca a nivel personal y a un nivel muy profundo, porque habla de amigos cercanos, personas de mi continente que pierden su vida cada día en el mar a la búsqueda de una vida mejor. En el momento de crear Barsac, ha habido momentos de tristezas, momentos de rabias, porque es algo que se puede evitar si aplicamos realmente los derechos humanos a todos los humanos. Es algo que se puede evitar. ¿Por qué un español puede levantarse y coger un vuelo y se va tranquilamente a Senegal y un senegalés no puede hacer esto? Entonces, en esta canción hay todas estas sensaciones, esta injusticia que, bueno, que me han hecho componer esta canción. Y espero que, bueno, que se nota, ¿no? Esta tristeza, esta injusticia en esta canción. Porque, bueno, es así de injusto. Hay algunas personas que quieren viajar para sobrevivir y hay algunas que quieren viajar para conocer el mundo, y es algo normal y es algo que se tiene que hacer, como lo que hacen los europeos y la gente de Estados Unidos. Pero lo único que me molesta, porque a nosotros y al resto del mundo este derecho fundamental no se aplica a nosotros. ¿Por qué?
El dret fonamental a la llibertat de moviments. El Momi ha gravat un vídeo musical amb el Lluís Armengol i els companys de TV3, amb la Rita Payés, i aquest és el resultat.
Canta la bamba.
Són temes incòmodes. Sí, sí. S'ha fet des de molta cura i sensibilitat. Sí. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Òscar Camps, sempre per l'ajuda. Blanca, ens has ajudat moltíssim a comprovar dades i a fer-ho tot molt millor. Anna Sorinyac, un plaer, a l'equip dels Solidaris, a tota la gent que heu vingut. Moltíssimes gràcies, escolteu, compartiu i que vagi molt bé, de veritat.
Ho deixem aquí, aquest acte, inclòs dins del cicle Memòries de la Terra, no hauria estat possible sense la confiança de les comissàries Roser Bernet i Rosa Cerarols, la implicació del Departament de Producció, Màrqueting i Podcast de Catalunya Ràdio, la professionalitat de Pep Casanovas i de Quimet Garcia, responsable aquest últim de la realització en directe d'una part del podcast, i un agraïment molt especial a tot el personal tècnic i de comunicació del Born Centre de Cultura i Memòria, i també a l'ONG Open Arms. Que vagi bé i fins molt aviat.
La faucheuse, une fois de plus, a frappé fort. Et nous devons rester forts. La faucheuse, une fois de plus, a frappé fort. Et nous resterons forts. Les anges de la mort viennent ancrer dans leur port, ont jeté leur mauvais sort sur le vieux marché du port. Les anges de la mort viennent ancrer dans leur port, ont jeté leur mauvais sort sur un bateau. Les anges de la mort viennent ancrer dans leur port, ont jeté leur mauvais sort sur le Jola. Il a coulé, emportant avec lui nos amis et nos amours. Ils sont partis avec le vent, ils sont partis. Là il n'y a pas de temps, de temps, de temps. Ils sont partis avec les vagues, ils sont partis. Passage. Ils ont continué le voyage, parti pour d'autres paysages, parti vers les verts pâturages du bon Dieu. Ils sont partis au paradis. Sénégal, Mani. La faucheuse, une fois de plus, a frappé fort. Et nous devons rester forts. La faucheuse, une fois de plus, a frappé fort. Et nous resterons.